L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mutter. Avui dimarts, dia 14 de juny, destacarem... Dissabte es van constituir els ajuntaments sortits de les eleccions municipals del 22 de maig. Salut atén enguany més casos per picada de mosca negra. Alternativa Verda demana al president Mas que prengui nota del rebuig nuclear a Itàlia i obri el debat a Catalunya. El Consell de Seguretat Nuclear troba burilles i un paquet de tabac en una inspecció a l'edifici de combustible de la nuclear Ascou. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. Dissabte es van constituir els consistoris sortits de les eleccions del passat dia 22 de maig. A Amposta, Manel Ferrer va prendre possessió d'alcalde de la ciutat, marcant tres premisses fonamentals per a aquesta nova legislatura: el control econòmic, l'ajut als més necessitats i l'impuls a la indústria i la creació de nous llocs de treball. Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs sí, efectivament, aquest dissabte, com arreu de Catalunya, es va procedir a la presa de possessió del nou Ajuntament d'Amposta i a l'elecció de l'alcalde. En el torn de presentació de candidatures, tant Antoni Espanya com Germà Siscar, del Partit dels Socialistes i Plataforma per Catalunya, respectivament, no van presentar candidatura. Al final, Manel Ferrer fou elegit nou alcalde d'Amposta per 11 vots a favor. 6 se'n va traure Adam Tomàs, 3 vots van ser en blanc, el dels socialistes, i un vot nul, el de Plataforma. Germà Siscar, de Plataforma per Catalunya, va insistir en que en temes de feina primer han de ser els de casa. Per la seva part, Antoni Espanya va fer una reflexió sobre l'abstenció i va donar l'aire una bona a Manel Ferrer, a qui va brindar el seu recolzament. Adam Tomàs va recordar que es farà una oposició d'estreta vigilància, va felicitar el nou alcalde i a la vegada va demanar al nou alcalde que donés més cabuda a les forces de l'oposició als mitjans de comunicació local. El nou alcalde, Manel Ferrer, va felicitar els nous regidors i va posar de manifest les tres línies bàsiques de la nova acció de govern: control de les finances, ajut a les famílies desafavorides i impuls al sector productiu, creació d'empresa i de llocs de treball. L'escoltem.
Governarem per a tots els ampostins i ampostines, sense cap tipus de distinció ni de sectarisme, perquè el nostre projecte és plural i obert i no vol excloure ningú, ni a cap grup ni a cap persona. Tots som necessaris, perquè ambicionem una ciutat per a tothom. Posarem la mirada tant en el macro, en els grans projectes que representen un gran repte per a la ciutat, com en el micro, en els petits detalls del dia a dia, que fan més confortable viure a la nostra col·lectivitat. Ja sé que avui és un dia de festa i d'alegria per a molta gent, però tot i així, tampoc puc extraure ni puc deixar de pensar en l'escenari que ens ha deixat la greu crisi econòmica i que ens planteja una legislatura molt complicada, perquè hi ha molta gent, moltes famílies que ho estan passant malament. I donat que els recursos de les administracions públiques i en el cas concret de l'administració local són cada cop més minsos, voldria explicitar públicament que els objectius prioritaris que regiran el full de ruta del nou equip de govern seran la gestió molt acurada de l'agenda local i de la cosa pública, com sempre hem fet. Mesures per incentivar tots els sectors productius de la ciutat. Accions directes que permetin la contractació temporal de personal a l'atur. I una política solidària i generosa per a les persones que tinguin menys recursos. Afortunadament, som una societat, la catalana, i un poble, la gent del Delta, que té una llarga tradició de lluita, de treball i de sacrifici, que ha passat moltes situacions com l'actual i que sempre, sempre se n'ha sortit. I ara estic convençut que també serà així, però ens farà falta recuperar tot un seguit de valors que s'han devaluat o s'han anat perdent al llarg dels darrers anys i que sempre ens havien caracteritzat: la cultura de l'esforç i de la superació, el respecte mutu, la lleialtat a un ideal i la confiança i la il·lusió en que un futur millor és possible. Està a les nostres mans i entre tots el farem possible, el farem realitat.
Aquesta setmana es podrien ja començar a conèixer els regidors que ocuparan les diverses carteres i àrees de l'Ajuntament, on es crearà l'àrea d'indústria i empresa i també l'àrea d'ocupació.
Gràcies, Manel. També a Santa Bàrbara, dissabte, es va constituir la nova corporació municipal. 9 dels 11 regidors van votar Jordi Boronat, que repetirà com a alcalde. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia la notícia.
Doncs també Santa Bàrbara va viure el passat dissabte la constitució de la nova corporació municipal amb el nomenament dels regidors i regidores sortits de les eleccions municipals del passat 22 de maig i que, recordem, van donar com a resultat el triomf indiscutible del grup de Convergència i Unió aconseguint 8 dels 11 regidors que té el consistori planer. Dos regidors van ser per a Unitat Planera i un per al Partit Popular. A la sala de plens i en un acte obert al públic, totes les regidores i regidors van prendre possessió del seu càrrec després de que es constituís la mesa d'edat integrada pel regidor de més edat, que en aquest cas va ser Fernando Llombart, de Unitat Planera, i del més jove, que va ser Eric Bell, un dels nous regidors de Convergència i Unió que s'incorporen en aquesta recent començada legislatura. Un cop jurat el càrrec, els 11 regidors van passar a escollir el president de la Corporació Municipal i alcalde. El cap de llista d'Unitat Planera i el de CiU, Marc Marc i Jordi Boronat, respectivament, van ser els únics que van presentar candidatura, abstenint-se de fer-ho Xavier Boquer, del Partit Popular. Finalment, i per 9 vots, contra dos, Jordi Boronat era escollit de nou alcalde de Santa Bàrbara fins al 2015. Xavier Boquer va encetar el torn de paraules felicitant el nou alcalde, però demanant-li acte seguit que fos l'alcalde de tots, no solament dels qui l'han votat, que tots els planers i planeres tinguin les mateixes oportunitats i que es defugeixi dels enxufismes, va dir, per concloure oferint les aportacions al poble que, com sempre, es puguen fer des del Partit Popular.
Perquè estic cansat d'escoltar que hi ha gent que es sent discriminada, de comentaris que si no ets de la Caldereta no tens dret a res, dels enxufes, etc, etc, etc. Suposo que a tu també t'hauran arribat aquests comentaris i creu-me, a mi no m'agraden gens. Per això et demano que siguis l'alcalde de totes i de tots els planers, que tots tinguin les mateixes oportunitats, que tractis a tots per igual i que intentis ajudar a tots sense cap classe de discriminació. Hagin votat a qui hagin votat, siguin dels teus o no, vull dir que pensin com tu o no. Tots som planers i tots ens mereixem un respecte.
El regidor d'Unitat Planera, Marc Marc, per la seva banda, després de felicitar els nous regidors, va dir que la intenció del seu partit era la de fer una oposició en positiu, recolzant les iniciatives que creguin que són bones per al poble o criticant les que consideren negatives.
Simplement comentar i esperar que des d'Unitat Planera la nostra idea serà d'intentar participar en positiu en les coses que creguéssim que s'estan ben fetes, com sempre s'ha fet, d'aplaudir les coses que s'han fet, però també fiscalitzar i controlar i fins i tot criticar si considerem que les coses se fan malament. Espero que sigui una legislatura com a mínim profitosa i a més que com a mínim amb una pau social.
Finalment, Jordi Boronat, sense fer cap comentari a les paraules dels seus antecessors, va entrar directament a dir que era un gran dia per a Santa Bàrbara amb la constitució d'un ajuntament sorgit de les urnes en un exercici democràtic que havia donat el nombre de regidors més gran mai aconseguit per CiU al municipi.
Avui és un dia gran per a Santa Bàrbara. Es constitueix el consistori que ha de regir el futur de la població pel mandat 2011-2015, després de l'exercici de democràcia del passat 22 de maig, en el que els planers vam expressar a través de la seva lliure elecció entre els diversos partits que van concórrer a les eleccions locals, els regidors que han de guiar els destins del nostre municipi. Aquell 22 de maig ha passat a la història del nostre poble pel suport majoritari que a les urnes ens van concedir els planers a la formació política de Convergència i Unió. Mai en democràcia una formació política havia aconseguit aquest resultat. 8 regidors per Convergència i Unió amb un suport del 64,75% del suport de la gent. M'agradaria anar desglossant què significa aquest resultat per tots nosaltres amb tota la humilitat del món.
A partir d'aquí, Jordi Boronat va començar a fer un repàs de les obres més destacades que l'esforç d'un poble ha aconseguit en els seus gairebé 200 anys d'història. Va concloure dient que a partir d'aquell moment es posava de nou el comptador a zero i que començava un nou cicle per al municipi.
Gràcies, Josep, i de Santa Bàrbara passem a l'Ametlla de Mar. Andreu Martí, de Convergència i Unió, serà l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fins al 2015. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El convergent Andreu Martí va ser nominat dissabte alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per tercera vegada consecutiva. Martí, que va aconseguir la majoria absoluta a les passades eleccions municipals, encapçalant la candidatura de Convergència i Unió, no va necessitar més que els vots dels seus companys de partit per sortir elegit. A l'Andreu Martí l'acompanyaran a l'equip de govern Mari Carme Martí, Antoni Montagut, Rubén Lallana, Eva de l'Amo, Vicent Martí i Albert Medrano. Pel que fa a la resta de formacions, el Partit Popular serà representat per Joan Font, Marta Font i Gemma Margalef. Jordi Gazeni i Vicent Lleó ho faran amb Esquerra Republicana de Catalunya, mentre que Antonio Espuny serà l'únic representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Martí va explicar en el seu discurs, a més dels agraïments, que la recuperació econòmica i el manteniment de la pau social seran els eixos fonamentals del pròxim mandat. Escoltem Andreu Martí.
Avui és un dia per a mi, doncs, com he dit, el discurs del Parlament, un dia d'un immens orgull. Estic molt content. He començat dient que de l'esforç surt la recompensa i, per tant, doncs, a la vegada he de dir que em sento molt satisfet i he parlat d'agraïments, agraïments a les persones i també he parlat de compromís amb el poble, que és el que més m'estima, no? La Cala. Seguirem treballant amb tots, he invitat a tots a treballar, això ho farem amb diàleg, això ho farem sempre buscant el màxim consens i és evident que tenim una responsabilitat i seguirem tirant endavant, i això evidentment té com a prioritat, també ho he dit, la reactivació econòmica i treballar per seguir mantenint aquesta pau social que tenim al poble, que és el més bonic de tots.
L'acte de constitució del ple va tenir lloc a la sala de sessions a les 12 del migdia amb una gran expectació i assistència de públic.
Gràcies, Francesc, i de l'Ametlla de Mar passem a Deltebre. Gervasi Aspa Casanova, investit alcalde de Deltebre amb els vots d'Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Dissabte al migdia va tenir lloc a l'Ajuntament de Deltebre el ple de constitució de la nova corporació municipal per a la legislatura 2011 i 2015, en el qual va sortir investit alcalde el cap de llista d'Esquerra, Gervasi Aspa. Aspa va estar elegit amb els vots dels 7 regidors d'Esquerra i els 3 del PSC després de l'acord de govern signat abans de la celebració del mateix. La resta de grups, Convergència i Unió i el Partit Popular, van facilitar la investidura de l'alcalde amb el seu vot en blanc. En el discurs d'investidura, Gervasi Aspa va fixar com a prioritat del mandat la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball. Respecte a l'acord de govern subscrit amb el PSC, va dir que es tracta d'un pacte de confiança i bona sintonia on ha primat el poble per damunt d'ànsies personals. Gervasi Aspa.
Jo crec que ha estat un pacte de confiança i de bona sintonia en tots els fets principals que afecten al nostre municipi, un pacte basat en la generositat i en la proximitat d'idees, on ha primat, sobretot, el benestar del poble, la fortalesa política del nou govern i no, com molt bé dit José Emilio, les ànsies personals de cada persona. També voldria adreçar-me als regidors i regidores que continuen o comencen ara. Escolteu, la vostra feina, la feina de tots els nous, és vital per al poble. Sou els seus representants electes i el que heu de fer de tota la gent, heu de tenir la confiança de cadascun dels ciutadans de Deltebre. A les vostres mans està fer millor un poble. Per tant, us demano estimació per la gent, orgull de ser del vostre poble i confiança a tots a l'hora de governar o, en aquest cas, també a l'estar a l'oposició. Esforç, treball, constància, i això és el que us puc oferir a tots des d'aquesta alcaldia. I diàleg.
Per la seva banda, el cap de llista del PSC es va referir a l'acord de govern a què han arribat amb Esquerra com un acord per seguir avançant com a poble i per garantir un govern fort i estable. José Emilio Bertomeu.
Deltebre, per història i per tradició, ha de seguir endavant. I esta és una de les principals raons que ens ha portat el Partit Socialista a prendre la decisió d'arribar a un acord amb Esquerra Republicana i formar un govern. Durant estos anys, Deltebre ha avançat. Mos agradigui o no, des dels governs de la Generalitat i dels governs de Madrid s'ha fet possible aquestes inversions. I les esquerres han de seguir garantint la nostra singularitat i el nostre paper com a capital del Delta, exigint al govern de la Generalitat el que ens toca. Val a dir que durant aquests 4 anys no tot ha sigut encerts. també s'han comès errors. Des del PSC ho han denunciat i ho han criticat. I que ens han servit precisament en aquest acord per a crear noves perspectives i noves maneres de governar. La segona raó que ens porta a arribar a un acord de govern estable a Deltebre fa referència a la qualitat humana de les persones, les quals ens assentarem a governar. A nivell de poble no són les sigles del partit, sinó que són les persones que posen una gran puntada per a prendre les decisions de govern. I per últim, i potser la raó més important de les citades, fa referència a la responsabilitat que des de sempre hem tingut els socialistes, treballant pel bé i ajudant a avançar els destins del nostre poble. Som l'únic partit que estem en representació municipal des de l'any 1979 de manera ininterrompuda. I els socialistes considerem que Deltebre es mereix un govern que funcioni, es mereix un govern fort i sòlid i que treballi des del primer dia sense entrebancs. Als socialistes ningú ens pot acusar d'haver dificultat alguna acció de govern en el seu poble.
Els grups de Convergència, Unió i Partit Popular van oferir al nou govern diàleg i mà estesa per col·laborar i treballar per Deltebre. Pel que fa a l'acord de govern signat entre Esquerra i el PSC, preveu el repartiment de l'alcaldia de manera que els dos primers anys del mandat recauran al candidat republicà Gervasi Aspa i els dos últims en el socialista José Emilio Bertomeu. La primera tinença d'alcaldia quedarà els dos primers anys en mans del PSC i els dos últims d'Esquerra. Pel que fa al repartiment de la resta del cartipàs, Esquerra ocuparà les regidories d'Hisenda, Urbanisme, Obres Públiques, Promoció Econòmica, Joventut, Fires, Governació i Personal, Protocol i Festes, Dones i Esports. I el PSC assumirà les competències en Comerç i Turisme, Medi Ambient i Món Rural, Riu Mar, Educació i Cultura, Comunicació i Política Social i Salut. Pel que fa a aspecte programàtic, s'inclouen 13 punts, entre els quals cal destacar la realització d'una auditoria dels comptes municipals, la redacció d'un nou POM, l'aposta per l'urbanització Riu Mar, la participació activa en el projecte de futur de la finca de Bombita, la creació d'una oficina d'atenció al ciutadà i l'obertura dels mitjans de comunicació locals, entre altres.
Gràcies, Lluïsa, i ens n'anem cap a Alcanar. Alfons Montserrat, d'Esquerra Republicana de Catalunya, serà l'alcalde d'Alcanar els propers 4 anys després del pacte amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, al que aquesta força va arribar l'últim dia abans de la sessió de Constitució del nou Ajuntament celebrada a Alcanar el passat dissabte. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar també de la Constitució d'aquest nou Ajuntament. El passat dissabte a les 12 del migdia se celebrava aquesta sessió plenària extraordinària, una sessió que va servir per proclamar novament el republicà Alfons Montserrat, alcalde d'Alcanar, amb els 11 vots favorables, la suma dels 8 regidors d'Esquerra Republicana, més els 3 dels Partit dels Socialistes de Catalunya. Esquerra Republicana, recordarem que a les passades eleccions del 22 de maig es quedava a un regidor de la majoria absoluta, una majoria que la marquen els 9 regidors. Hem de destacar també que en aquesta legislatura el nostre municipi passa de 13 a 17 regidors. Com dèiem, el pacte entre socialistes i Esquerra es va posar de manifest dissabte en aquesta sessió plenària i aquesta que tot seguit escoltem era la valoració que d'aquest pacte en feia l'alcalde Alfons Montserrat. L'escoltem.
Bé, la veritat és que estem molt satisfets d'haver pogut poder encarar este mandat, estos 4 anys, en un pacte estable en el Partit dels Socialistes. És un pacte que ens dona aquesta estabilitat i aquesta capacitat per a continuar treballant en la nostra obra de govern durant estos 4 anys. I també vull agrair al Partit Socialista que al final hagi optat per una opció de govern que implicava no excloure, no traure del govern a la llista més votada. Al final s'han decantat per fer pacte de govern en Esquerra, que era la llista més votada. Per tant, des d'aquí els vull agrair que hagin tingut este mirament i a partir d'aquí, la veritat és que estem molt il·lusionats per treballar plegats de la mà, per mirar d'afrontar este mandat, que tenim reptes importants. És un mandat que ja sabem que no serà fàcil, ja sabem la que està caent de retallades i dificultat econòmica, però que d'il·lusió i de ganes no m'ho falten i ens sortirem, i estic convençut que ens sortirem satisfactòriament.
Un pacte que, tal i com també reconeixia el portaveu del Partit dels Socialistes, en Ricard Bort, és fruit de l'acord. S'ha valorat l'estabilitat del consistori per damunt de tot i això permetrà engegar una acció de govern decidida, tot i la situació de crisi que actualment vivim. Cal dir també que la nova corporació, a banda dels 8 regidors d'Esquerra Republicana i els 3 del Partit dels Socialistes que integraran l'equip de govern, està formada també per 3 regidors del Partit Popular de Catalunya i 3 més de Convergència i Unió que queden a l'oposició.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El 4 de juny, a les 10 i mitja de la nit i al Casal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups i músics ebrencs dels anys 60, 70 i 80. Una nit per tornar a escoltar en directe als Black Star, Buitres, Métodos, Súnics, Xerpas, Minors, Quijotes, Pirombodas i la primera formació dels Juniors. Una festa inolvidable en la que, a més, podràs aconseguir una nit a la suite de l'Hotel Rull, amb esmorzar inclòs, per a la parella que vingui més caracteritzada dels anys 60. Una estada a Termes de Montbrió per a qui balli millor la Perla Preciosa o una bicicleta elèctrica de darrera generació. Tot això solament per assistir a aquesta gran festa de la música ebrenca. A més, també s'escollirà la Miss i el Míster dels anys 60 i es comptarà amb l'actuació del grup Los Salvajes, que tornen als escenaris per aquesta ocasió després de 40 anys. Si et faltaven motius per assistir, t'hem acabat de convèncer? 24 de juny a les 10 i mitja de la nit i al Casal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups i músics ebrencs dels 60, 70 i 80. Irrepetible.
El nombre de picades de mosca negra es dispara a l'estiu, quan hi ha una eclosió de la plaga i la gent passa més temps al carrer i amb menys roba. Encara no s'ha arribat a aquest punt, però el Departament de Salut ja ha registrat un lleuger increment del nombre d'atencions per picada de mosca negra als centres d'assistència primària de les Terres de l'Ebre. En concret, fins al 31 de maig es van atendre 848 persones, un 7% més que en el mateix període del 2010. De fet, enguany, el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià, el CODE, ja ha fet 3 tractaments al riu contra les larves de la mosca negra i les densitats de larves que ha trobat són inferiors a d'altres campanyes. El Baix Ebre és la comarca on s'han fet més atencions per picada dels molestos simúlids, un total de 331. Així, a la Ribera d'Ebre s'han atès 246 persones a qui la mossegada de la mosca negra els havia fet reacció, menys casos que l'any anterior, quan es van atendre 332 persones. En canvi, al Montsià s'ha detectat un augment del nombre de casos que han arribat fins als 202. La Terra Alta continua sent la comarca amb menys incidència.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El portaveu dels Verds Alternativa Verda, Santiago Vilanova, va demanar ahir dilluns al president de la Generalitat, Artur Mas, que prengui nota del rebuig nuclear a Itàlia i obri el mateix debat nuclear a Catalunya. Santiago Vilanova.
L'aclaparador resultat del referèndum nuclear a Itàlia, amb una participació del 57% i 94,63% dels electors votant contra l'energia nuclear, ha d'animar a la societat civil catalana a seguir la lluita per tancament de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs.
Continuem amb energia nuclear perquè una inspecció rutinària del Consell de Seguretat Nuclear del funcionament de la central nuclear d'Ascó, efectuada durant el primer trimestre d'aquest 2011, va localitzar diverses burilles i un paquet de tabac a l'interior de l'edifici de combustible de la unitat 1 del complex. Segons consta en l'epígraf referent a protecció d'incendis de l'informe del Sistema Integrat de Supervisions de Centrals, referent al primer trimestre d'aquest 2011, els inspectors, a més, també van localitzar burilles en l'edifici dièsel de la unitat 2. Segons va assegurar l'Agència Catalana de Notícies, fonts del Consell de Seguretat Nuclear, les troballes no van generar cap incident ni cap problema ambiental o de seguretat que requereixin notificació. La mateixa inspecció també va certificar, en l'àmbit del control d'accessos a la zona controlada, l'existència d'evidències que demostrarien el consum de tabac i beguda en zona controlada, en el cas de la unitat 1, o de xiclets i caramels a la unitat 2, on es van arribar a trobar embolcalls de caramels. En el cas concret de la revisió de protocols de la protecció d'incendis, apunta també a altres anomalies com l'estacionament del camió en zona prohibida o el mal tancament d'algunes portes. D'altra banda, els inspectors detallen casos d'acumulació de brutícia, peces mecàniques i subjeccions o tancaments deficients, principalment als edificis de combustible i dièsel.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Centre Internacional de Negocis del Moble de la Sénia organitzarà durant la pròxima tardor un espai de trobada entre fabricants i propietaris d'hotel que vulguin renovar les seves instal·lacions. La idea és d'obrir nous canals de comercialització per als fabricants del moble local que travessen un moment de crisi de vendes important durant els últims anys, oferint solucions i serveis integrals als propietaris de diversos hotels de la zona mediterrània que, periòdicament, decideixen renovar el mobiliari dels seus equipaments. Aquest punt de trobada serà la primera gran activitat programada al centre que està previst sigui inaugurat durant les pròximes setmanes al polígon industrial de Mataaltes. Joaquim Solana, director del Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i del Moble de la Sénia.
A la costa del Mediterrani tenim molts hotels, tenim molts propietaris d'hotels que cada X anys, cada 6 o 8 anys, renoven el mobiliari dels seus hotels. Per què no fem el possible per generar un marketplace, un punt de trobada entre fabricants d'equipament? Ja no és un fabricant de moble, ara és un proveïdor d'una solució. Jo no et venc un moble, et venc una habitació amoblada. I propietaris d'hotels. N'hi ha, doncs, bueno, hem identificat bastants, molts propietaris d'hotels que tenen un, dos, tres hotels, que anant directament al proveïdor, que és capaç de donar-li un servei integral, com ara el disseny, el moble, la il·luminació, el tèxtil, la instal·lació i el manteniment, li pot representar un estalvi en costos per a l'hoteler i una bona oportunitat per als nostres fabricants, i potser algun distribuïdor també s'apunta a donar aquest servei integral.
De moment, els responsables del centre ja van identificar diversos propietaris d'aquest espai que disposen no només d'un hotel, sinó de diversos, i tendeixen a invertir en aquest tipus de renovacions. El següent pas seria proposar-los no únicament la venda de mobles, sinó solucions per a renovar els espais. Tot i que ja una empresa del sector utilitza el seu espai per presentar els seus models de mobles a les distribuïdores, el Centre de Negocis Internacional obrirà portes, previsiblement, en poques setmanes. El sector confia que la seva activitat ajudi a les empreses a fer front a la important crisi que travessa el sector, que a Catalunya ha vist com en 10 anys, del 2000 al 2010, el nombre d'empreses s'han reduït pràcticament a la meitat, de 2.500 el 2000 a 1.400 el 2010, i caigudes de la facturació entre el 50 i el 60% en els últims 3 anys, dels 2.000 milions d'euros el 2007 als 1.000 el passat 2010. Això ha portat a les empreses del moble a acumular pèrdues des del 2009 i a perdre llocs de treball des del 2008. 800 treballadors acomiadats des d'aquesta data, segons les dades empresarials. Detenen dos homes per la mort de la parella d'un d'ells a l'Ametlla de Mar. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte al migdia dos homes com a presumptes autors de la mort de la parella d'un d'ells a l'Ametlla de Mar. Pels voltants de les 5 de la matinada, els agents van rebre l'avís del cos sense vida d'una dona al mig del carrer Constitució, en ple centre de l'Ametlla de Mar. La dona, d'uns 30 anys d'edat, s'hauria precipitat al buit des de la finestra del seu domicili, un bloc de 3 pisos, després d'una forta discussió amb el seu marit i un company jaquet. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes, Fernando M.S., de 35 anys, i Alfredo M.M., de 51 anys. L'Àrea Territorial d'Investigació de les Terres de l'Ebre ha iniciat una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.
Serveis informatius de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
I I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.